Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Han passat massa coses aquest cap de setmana per poder digerir el contingut d'una exposició i sobretot el contingut d'un catàleg. Ens estem referint a Miquel Utrillo i les Arts. Sí que hem pogut fer allò una visió en diagonal, però és tanta la matèria que hi ha continguda en els dos àmbits, tant en el físic de l'exposició com en l'imprès del catàleg, que a hores d'ara ens serviran molt bé les directrius de Vinya Penya. Ja està oberta l'exposició fins al 10 de gener. Hi ha molts motius per anar-la a veure i per dir en veu alta que el principal suggeriment que es pot fer durant aquests dies és no una vegada i dues, si volen, perquè hi ha molt de contingut i, per tant, mereix una visita tranquil·la i reposada. Diuen els que ho defineixen: comerciant, enginyer, periodista, pintor, escenògraf, escriptor, arquitecte, crític d'art, promotor artístic, assessor, en definitiva. Un, si visquéssim en la França de la il·lustració, doncs això, un il·lustrat, un erudit, un enciclopèdic, una màquina d'home, si féssim servir el llenguatge habitual d'avui en dia. Vinyet Penyella, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicent, què tal?
Acostar-se a un individu amb aquestes capacitats
fa por.
Fa por, no?
Fa por, fa molta por. Jo tenia pànic. Perquè, a veure, és un personatge que no només el trobem a Sitges, sinó que el trobem una mica tot arreu, no? I aleshores, fil que estiraves, fils que et sortia. Uh-huh. Aleshores, recomposar tot aquest, diguem-ne, teixit biogràfic i artístic del Miquel Utrillo, doncs ha estat una gran aventura.
Està, la primera qüestió és molt òbvia i avui abordarem sobretot l'exposició, aquesta exposició que ha sortit tal i com Vinyet Penyella volia que sortís, però com s'explica que una persona amb aquesta capacitat i sobretot amb aquesta cultura i amb aquesta categoria hagi passat per ser un actor secundari dins, diguem-ne, un moment cultural que va tenir protagonistes molt principals, però que encara ara, avui, Vinyet Penyella, com altres estudiosos, diguin que Utrillo havia quedat amb una segona la rereguarda de tot plegat, no?
Bueno, les causes són diverses. En primer lloc, perquè, esclar, o sigui, la recepció de la cultura sempre es produeix més per la via de la creació que per la via de la creació, sobretot si és visual, com el cas de Casas o Rossinyol, que no pas per la via, doncs, del coneixement de textos, de posicionament crític, és a dir, del que no és purament creació. D'altra banda, perquè, bé, si t'hi fixes, coneixem més l'Utrillo modernista, o únicament, o mal coneixem, que no pas tot el que hi ha després, diguéssim, no? I és perquè la recepció també de la història cultural i del noucentisme en concret, doncs, ha vingut molt minvada i molt, diguem-ne, jo crec que encara a hores d'ara, doncs, molt poc coneguda, molt poc replantejada en el sistema artístic i cultural del país. I en tercer lloc, per les circumstàncies biogràfiques del personatge, jo crec que la ruptura de Maricel, doncs, va comportar molt més que una ruptura, i per les dificultats, doncs, d'una vida als anys 30 d'un home ja molt gran, que, doncs, es manté el dia, fa el que pot, és molt intel·ligent, és un home, doncs, molt una persona que està molt a la paix, però en canvi, doncs, que bé, que hi ha uns canvis culturals que també, doncs, fan que tot plegat, doncs, que hagi quedat més desplaçat. Mm. El que és molt curiós de veure és que en els moments de la seva mort les necronologies són una eclosió, diguem-ne, de reconeixements, doncs, impressionant, no? I bé, aquest va ser el meu punt de partida.
No s'equivocava l'amic de la família quan va dir que no seria un artista d'aptituds extraordinaris, Utrillo?
Jo crec que Utrillo, dit tot això, és un home molt inquiet, és un home que li agrada provar-ho tot el que és coneixement i creació, que és un home que té una tendència, diguem-ne, a la dispersió, doncs, que fins i tot la podem veure en la seva obra. El que passa que també té un esperit molt sintètic, que això li compensa la tendència dispersa. Ara, pel que fa a qualitats artístiques, jo crec que Carbonell Selva, com a bon acadèmic, doncs veu que aquell noi va cap a una altra cosa, no? Mm. I penso que els àlbums d'infantesa i joventut que podem veure a l'exposició, per exemple, les pàgines on estan oberts, doncs són dibuixos de molt de traç, d'un traç molt fort, molt personal, que apunten cap a un gran dibuixant. I, de fet, jo aposto pel gran dibuixant més que pel pintor a l'oli, no? El cartellista també és una altra descoberta.
Però, de fet, com assenyala, i tot això, bona part del que comentem, i molt més, ho trobaran en el catàleg de l'exposició, anava per enginyer, Utrillo?
Sí, perquè el pare el va encaminar cap a l'enginyeria. Fixa't que en el segle XIX, en aquell moment, diguem-ne, la professió progressista és la d'enginyeria, perquè és aquest moment d'una fe absoluta en el progrés, en la tècnica, en la ciència, i les enginyeries, l'enginyeria, és el que realment, doncs, als ulls de tothom, el que contribueix, doncs, amb una cosa tan evident com la llar de les comunicacions, la xarxa de les aigües, el ferrocarril, és a dir, un seguit d'avantatges, de coses, d'aplicacions a la vida pràctica quotidiana, que doncs són impensables a principis del XIX. Llavors, qui construeix tot aquest món nou? Els enginyers. Llavors, l'advocat, el professor del pare, queda sempre més, diguéssim, com una professió, diguem-ne, més contemplativa, més conservadora, fins i tot. Tot i que el rerefons jurídic d'un bon jurista, valgui la redundància, doncs sempre és molt apreciat, no? Però qui porta el progrés a la humanitat, a Espanya i a Catalunya i a Barcelona, són els enginyers. Són els que verifiquen i els que realitzen les grans pensades dels grans polítics, no? A Barcelona i a París, pensem, per exemple, amb l'Eiffel, És a dir, tot això crea un clima de simpatia i de reconeixement de la professió d'enginyer, que evidentment un pare progressista com en Miquel Utrillo Riu és el que vol pel seu fill.
Aquesta exposició comença on? I per situar un punt de partida, òbviament cronològic també, perquè la vida d'Utrillo doncs, es pot dividir en etapes, però l'exposició per trobar un punt inicial que serveixi a tots aquells que s'hi hagin d'acostar amb molta calma, per on comença?
Bueno, comences amb una família doncs, que per raons de les idees liberals del pare s'ha anat a l'exili. Una família formada per un pare, una mare, un avi i dos nois. D'aquests dos nois, el gran, doncs, és el que va, diguéssim, apuntalat, encaminat a ser enginyer, però que, a més, doncs, sobretot des de la seva vinculació l'any 80 a la Societat d'Excursions Catalana a Barcelona i de conèixer els grans homes de la Renaixença, des de Jacint Verdaguer doncs, fins a, què et diré jo, el Ramon Aràbia, un gran col·leccionista, doncs, juntament amb la seva inclinació cap a la ciència aplicada, doncs el que descobreix és el gran interès i gran atractiu de l'arqueologia i de les arts. I aleshores tenim un jove interessat en l'aplicació pràctica a les arts dels seus coneixements teòrics. Això podem veure, no l'exposició, sinó el catàleg, en la creació de l'aplicació del panorama de Waterloo, l'exposició del 88, per exemple.
A partir d'aquí?
Aquest és el punt de partida.
Sí, a partir d'aquí?
A partir d'aquí,
d'aquest punt de partida inicial?
Doncs a partir d'això, d'una família que se'n va a l'exili. És a dir, l'exposició és un recorregut biogràfic pel vessant artístic del personatge, perquè em va semblar que sent la primera vegada que es feia alguna exposició al Trillo, doncs havíem de començar pels fonaments.
D'acord.
Havíem de començar pels fonaments. No podem començar ni al París del 83, ni al París del 93, ni al Chicago, ni a Barcelona, ni a Sitges, ni als Quatre Gats. Havíem de començar pel principi del principi.
I un vessant artístic que al llarg de la seva trajectòria, i l'exposició és una bona mostra, es creua amb personatges de primera fila, amb situacions també de primera categoria artística, amb indrets especialment, diguem-ne, que són referents en el món de les arts i dels quals l'exposició també, d'alguna forma, no ha volgut deixar testimoni, no?
Evidentment, però tot això passa perquè el personatge, el nostre protagonista, té un gran olfacte. Fixa't que als París dels anys 80, quan en Pompeu Gené l'introdueix en el medi artístic, ell, ja les cròniques que després envia de París i això, doncs ja aposta doncs, per la gent més brillant i per les tendències més, més avançades, no? Més modernes. Això es fa molt evident a les cròniques que envia La Vanguardia el 89 i que tindrem l'oportunitat de veure l'any que ve, d'aquí uns pocs mesos, quan en Roland Sierra acabi l'edició crítica dels articles de l'Utrillo La Vanguardia, que serà un gran llibre.
Perquè són a la vora d'uns 700 articles, més o menys, no?
Sí, no sé si 700.
Però perquè... un disbarat, vaja, una
pocs,
quantitat.
Perquè, evidentment, uh-huh. Esclar, són tots els articles de La Vanguardia, els articles, bueno, més escassos és, evidentment, més de l'Arròs de Sitges, però tot peliploma, pràcticament, un 80% de peliploma, un 70% de peliploma, uh-huh. que és el d'Escartor de Trillo, forma també és molt bona part, és allò dirigit, redactat per ell, els articles, els diaris, és a dir, és una producció immensa, immensa. Val a dir que la bibliografia, que la recollida de Francesc Parra, que ha fet una gran feina, una feina d'aquestes que només un bibliotecari vocacional com ell es pot fer, perquè si no acabes la paciència, doncs és una bibliografia molt completa, a la qual segurament doncs, hi haurem d'afegir doncs, coses que vagin sortint a partir d'ara, eh? Però jo crec que el fonament també és impressionant.
No sé si...
Només per aquesta obra crítica ja es mereixia una bona exposició.
Perquè no sé si vist d'aquesta manera, va arribar un moment en què Utrillo gaudia més escrivint que no pas dibuixant, que no pas...
Mira, jo penso que aquí hi ha una decisió del personatge. Eh? És a dir, jo crec que entre el 97, 1800, i el 99... en aquests dos anys, fixa't que et concentra el 95 i el 99, en 5 anys, any amunt, any avall, concentra la major part de la seva obra plàstica, bàsicament en dibuix, insisteixo, tot i que hi ha obres anteriors molt bones i posteriors també molt bones, però en dibuix i cartell. Aleshores, plenament, sobretot el dibuix, plenament, diguéssim, vinculat el que és tots els vessants i tots els corrents del simbolisme. Això és el que ens ensenyen els dibuixos d'oracions, que és la seva gran prova de foc. Mm-hmm. Un individu que és capaç de fer això, vaja, no entens per què després, de cop i volta, doncs deixa de dibuixar. I ho fa perquè ell pensa doncs, que aquesta via, la de l'art, doncs hi ha dos dels seus grans amics que, doncs, que la toquen molt bé.
D'acord.
I que, en canvi, com que el coneixement, o sigui, el que avui en dia en diguem coneixement, doncs la treu amb encara més força, perquè ell, en el fons, és un erudit, ho ha estat des de jove, des de les seves primeres agendes i llibretes, doncs el que fa és optar per l'escriptura de l'art, és a dir, que se'n va ràpidament cap a la crítica d'art, és a dir, cap a transmetre els seus coneixements i optar per la modernitat, per la via de l'escriptura.
D'acord.
I aquesta és una opció on ningú li fa ombra.
O sigui que
d'alguna
manera, potser no li calia ser erudit per prendre en consciència, però era conscient que Rossinyol i Casas eren massa per poder d'alguna forma ficar-se dins aquest duet de pintors, per dir-ho així.
Sí, però fixa't que a més a l'Utrillo li passa una altra cosa. És a dir, Rossinyol i Casas, tots dos fan l'opció de l'artista modern, que és viure de la seva pintura. Però en qualsevol cas, tenien algun altre coixí. Tot i que se la juguen, diguem-ne, professionalitzant l'ofici de pintor. L'ofici d'artista, no de pintor. En canvi, Utrillo, aquesta opció, si l'hagués feta com ells, tan radical com ells, en el cas de que no li hagués funcionat, i la prova és que doncs, si li surten escenografies, surten cartells, però el que realment li va i li surt és l'escriptura d'art, la col·laboració d'art, no n'hauria sortit. Per què? Doncs, bueno, perquè ell és un gran artista, un bon artista, però n'hi ha de millors. I el mercat és el mercat. Jo crec que aquesta decisió, no sé si és pensada, però com a mínim és ràpida i és una decisió, diguéssim, en la qual s'hi troba còmode. Còmode i, a més, a partir d'aquí, en dos anys, corre un camí que, bueno, ni Raimon Casellas ni Josep Lluís Pellicer, per dir-ne dos, el fan igualment. Per tant, la seva entrega és total.
Amb Casas va acabar malament?
Sí, amb Casas va acabar malament el 21, perquè amb la ruptura dolorosa i traumàtica que hi va haver en Mr. Deering, doncs a Casas, per les raons que fos, que tampoc en sabem gaire, de les raons en Casas, a més sabem que es va posar de part de Deering, que és molt legítim per seva, perquè a més Deering va ser un dels seus grans clients, és a dir, tot el mercat americà d'en Casas li ve pràcticament de la mà de Deering. Jo penso que Casas en aquest punt, molt legítimament, fa una opció, segurament raonada, justificada a parer seu, però que, esclar, comporta una ruptura dolorosíssima, és a dir, són dues ruptures de per vida. Aleshores, curiosament, ho trillo, que no és un home rancuniós, és a dir, contra el que molta gent pot pensar, quan mor Dirin i dedica uns articles molt bonics, amb pseudònim, alguns d'ells, i quan mor Casas li escriu un gran article al Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona, que parla del meu Ramon Casas, no? Esclar, això què vol dir? Doncs que finalment, malgrat les vicissituds, l'amistat s'emporta tot, no? L'amistat preval i l'afecte preval. I els anys viscuts, que són molts, amb bona harmonia i amb complicitats, també prevalen.
D'acord.
Penso que és el que ens diu molt a favor del Trillo.
Ho preguntàvem perquè, resseguint la biografia, dona tota la sensació, llevat de petits episodis, d'un home que en la vida va aconseguir fer allò que volia fer, que ho va aconseguir fer amb èxit, i no només amb èxit de públic, sinó sobretot amb una crítica que el va saber valorar en el seu moment, que va tirar endavant projectes d'una envergadura cultural importantíssim, però que al final de la seva vida va patir com una frustració o com una feridura emocional, que és el que li va suposar, doncs, aquest trencament tan traumàtic del final de la relació amb Dirin i Maricel.
Jo crec que el Trillo va fer una opció molt valenta tota la seva vida, que és viure, diguéssim, de l'art. Eh? És a dir, dit així, a grans trets. Aleshores, esclar, va lluitar molt i va treballar moltíssim. És a dir, a mi m'admira perquè la seva capacitat de treball és exactament la mateixa d'un rossinyol amb el miler de quadres llarg que va pintar i, doncs, d'un Casas amb, jo no sé, no tinc a la memòria quants, és a dir, en quant a xifra l'obra, però per allà, diguéssim. Per tant, potser més que Rossinyol en aquest cas, no? Per tant, a mi, o sigui, em mereix el mateix respecte pel que fa a convicció, a capacitat de treball i a qualitat de l'obra. És a dir, però va haver de lluitar molt més. Jo crec que va haver de lluitar moltíssim perquè és allò de buscar-se la vida a cada moment, o a cada circumstància. Aleshores, quan li arriba el projecte de la seva vida, que és Maricel, en el qual jo crec que la construcció del Palau és menor al costat de la construcció de la col·lecció d'art, que és el que ell volia, i per la cosa per la qual ell va lluitar, diguem, no? I la va construir, doncs, com la nineta dels seus ulls, diguéssim. Quan arriba aquesta ruptura, doncs, evidentment, llavors cau la il·lusió, li ve un gran disgust, li sobrevé la ruptura amb en Casas, i a més, li sobrevé, diguéssim, l'altra cara de la moneda. Si fins aquell moment havia sigut un home d'èxit, amb algunes contraposicions, perquè no tothom, doncs, en fi, no congriava l'amistat de tothom, però bé, molt bona part, a partir d'aquell moment realment es va quedar únicament amb els amics de veritat de veritat, que són un Josep Maria Sert, un Lluís Plendiure i uns quants més, pocs més, que fins i tot el van ajudar econòmicament. La gent, començant per la gent de Sitges, tot s'ha de dir, doncs, que potser doncs, veien amb una mica de... Bueno, veien a cua d'ull, per dir-ho d'alguna manera, doncs com en pocs anys s'havia fet ric, s'havia fet una casa, havia progressat, etcètera, etcètera, entre cometes, a l'esquena de Mr. Dirin, que penso, jo diria que treballant per Mr. Dirin, d'una manera molt clara, i com tothom treballava a l'època, diguem-ho tot, doncs, esclar, van començar a mirar doncs, malament i ell es va arribar a sentir molt incòmode. I per això, l'aposta que fa, fixa't, que és prescindir amb tota una fortalesa de caràcter doncs, que realment l'havia d'aguantar molt, prescindir o fer veure doncs, o passar d'aquest buit, d'aquest menyspreu social fins i tot, i apostar pels joves. Apostar pels joves dels anys 20. I penso que el Trillo, molt bona part, va aconseguir mantenir un cert prestigi encara a Sitges, apostant pels joves dels anys 20, i a Barcelona, portant una vida molt discreta, treballant molt amb el tema de l'exposició, molt més que el poble espanyol demostra, i a més, bueno, buscant-se la vida doncs, amb una empresa, tornant a fer enginyer d'unes obres doncs, com ara les que vaig construir el Teatre Grec, que després doncs, fent tota mena d'informes els aparitatge de col·leccions i d'assessoraments, etcètera, etcètera. És a dir, per tant, no va deixar treballar ni un dia. Que passa que, esclar, es va tenir que vendre la col·lecció d'art amb un gran dolor, el seu amic Lluís Plendiure, i, doncs, evidentment, doncs, va passar molta penúria i en aquest punt el va ajudar doncs, bastant en cert, per exemple. No?
I la penúria vindria, finalment, amb la mort de Rossinyol, no?
La mort del senyor va ser més que una pandèmia, va ser un xoc.
Un xoc.
Un xoc. És a dir, va ser el xoc, diguéssim, el xoc final. Un xoc que era llei de vida, així com el tema d'en Diring, doncs, de la ruptura amb en Diring, doncs, van ser circumstàncies malaurades, amb la casa, era una llei de vida, un dia l'altre havia d'arribar, més el senyor, doncs, ja cap a l'any 30, doncs, que se'ls veu plegats amb un parell de fotografies, doncs, vull dir, ja es veu molt gastat i molt acabat, i molt, tenia uns atacs d'urèmia, bueno, la salut, vaja, la salut d'un home de 70 anys, doncs, que n'ha fet de totes, no?, i que a més ha tingut un ruïna necròtic, i operacions i morfinomania, i havia de ser un roure, ens ho senyal per aguantar tot el que va aguantar, tot i que tenia fama de ser hipocondríac, ostres, tu, és allò de més dur que qui xiula, i, o sigui, és, com ho diu, més diu qui xiula, no,
què?
Menys diu qui, bueno, ja diré demà.
Que xiu, no me'n recordo, però és qui xiula i qui piula, eh?
El que si xiula no és el que la palma més aviat, i el qui piula, ai, pobret de mi, doncs,
això
bueno, doncs això, en Rossinyol piulava, però carai, tu, 70 anys a l'època, tan viscuts, doncs jo penso que fa molta enveja, no, en aquest punt.
Tenim 5 minuts doncs... i volem comentar també algunes coses, per exemple, de la sensació dels sitgetans. Creu, Vinya Penyella, que entre Utrillo i Lola Vidal l'estimació de molts sitgetans se'n va més cap a l'esposa que cap a Utrillo?
L'estimació la...
No sé si dir estimació o vincle, no sé.
Home, la Lola era la Lola, és a dir, la Lola era molta Lola, i la Lola tenia una germana que era la Pelegrina, que també era molta Pelegrina, no? És a dir, que la xarxa d'esmistats de la Lola Vidal, que era una senyora de Sitges, una senyora d'aquelles, doncs, que exercia de senyora, doncs penso que hi va fer molt. Ara, jo crec que no va ser en cap cas un matrimoni de conveniència, que va ser un matrimoni de convicció. Per part de l'Ola ho he de suposar, per part de l'Utrillo no estic convençuda. Més que res, doncs, més enllà de les fotografies que podem veure, aquella de la... recordo ara mateix una carta amb en Quim Sunyer, que també es va casar granadet, que parlen, doncs, de la vida... de l'estabilitat de la vida, i no sé qui li diu aquí. Diu, ja està amb els meus nens, que és el que jo més m'estimo, igual com deus fer tu. Dos homes, i no parlem de dues senyores. Per tant, esclar, això vol dir que hi ha una vida familiar doncs, construïda amb voluntat i amb afecte i amb ganes. La Lola, evidentment, doncs, era una dona que devia salvar molts moments. També direm doncs, que tenia fama de tenir un caràcter terrible, però també tenia un molt mal caràcter la Susan Baladón, vull dir que no sé per què l'Utrillo les buscava tan carreres, però bé, li devia agradar això, la guerra.
Un contrapès, eh? Sí, segona qüestió. Ens sembla que després no s'han fet portades tan maques com les de pèl i ploma, o en l'exposició podran veure vostès, per exemple, el cartell anunciador de la inauguració del Cau Ferrat, que
no és
vist
de
ara, que no és de l'Utrillo, però vist ara, alguns dels que estaven a l'exposició deien, sembla mentida, perquè sembla com si fos fet ahir o abans d'ahir, un cartell de fa 75 anys i que d'una forma tan neta, tan ben trobada, expressava la inauguració. Un mira aquestes publicacions i no sap si adonar-se'n que en aquell moment això o era avançat a la seva època o eren persones amb una sensibilitat exquisida les que estaven darrere això.
Mira, jo crec que l'Utrillo va ser potser la primera persona a Catalunya, de Catalunya, estant ja a París el 93, recorda aquell cartell de les homes del teatre de Hopagent, doncs que va entendre el que avui en diguem arts visuals. Arts visuals, què vol dir el que t'entra pels ulls? Que és més que les arts plàstiques. Llavors, aquest concepte d'art visual, a les portades de pel i ploma, que les decidia ella amb els dibuixos d'en Cases, portada i contraportada, la contra de darrere, doncs són brutals, és a dir, esclar, és que vull dir, per força se'n van els ulls en allà. Pel i ploma passa per ser la revista més important del modernisme hispànic, i jo ho crec que m'hi poso de peus, però també del modernisme europeu, de l'últim modernisme, és a dir, del... És a dir, perquè això, doncs, a primers de segle ja es va acabant, no? Aquí, doncs, agafem la data de l'any 3, perquè és l'any que tanquen els quatre gats i l'any que acaba pel i ploma, voluntàriament, per fer una altra cosa. Vull dir que pel i ploma li anava bé l'assumpte, tal com sembla, diguéssim.
Sí.
Que passa que ell vol fer una altra cosa i ja vol fer forma, perquè és un altre projecte, que no té unes portades però tant visuals i tan precioses com Peli Ploma.
Ploma. Insuperables i inclús quan es veu
una. Una per una, eh?
Una per una.
Les poses una al costat de l'altra o fas un bucle d'aquests amb un projector de pantalla plana.
I no saps en quina quedar-te, eh?
Vaja, jo totes, és a dir, totes. Una per cada dia de l'any, una totes. Per cada setmana de l'any.
I encara ens queda una qüestió en aquesta entrevista que intenta allò copsar moltes coses. Segurament, bé, quan vostès vegin el catàleg comprovaran que no hi ha hagut a Sitges un catàleg amb aquesta extensió de qualsevol exposició passat i present. Però més enllà de l'anècdota del gruix i del catàleg, hi ha tot el contingut que hi han comentat. Però no sabem si Vinyet Penyella escriuria un altre llibre més o menys del mateix gruix amb tot l'anecdotari que hi ha hagut darrere l'exposició. I ho diem perquè
alguna cosa es necessita al Facebook.
Alguna, primer això, i segona, en el mateix dia de la inauguració alguns ens comentaven que les bambalines d'aquesta exposició han estat especialment complicades des del punt de vista de relacionar peces d'un trencaclosques. Les obres venien de molts llocs, s'havien de posar d'acord moltes, diguem-ne, circumstàncies diferents. No és normal tampoc que vinguin coses de París i que es pugui establir relacions amb llocs referents de la cultura europea. Això ha estat una complicació afegida, d'entendre, no?
Ha estat un plaer, vaja, vull dir. Uh-huh. Les bambalines són sempre els dels terços que queda sota de l'aigua, com l'iceberg. Les bambalines ha estat difícil, ha estat llarg, etcètera, però clar, després, quan veus la cosa, quan comences, jo el dia que vaig entrar a Miramar, que eren dos dies abans d'inaugurar, i vaig veure tot allò amb les caixes d'embalar, vaig veure l'exposició feta, és a dir, i val a dir que aprofito la benentesa per donar les gràcies a tothom, tots, del primer a l'últim, doncs, que van estar muntant, treballant, col·locant llums, col·locant peces, obrincant tothom, perquè és que realment va ser un treball molt d'equip des del principi fins al final. Jo d'això realment estic molt contenta i molt agraïda. Dit tot això, doncs, a veure, les bambalines són això, els dos terços, el que es veu catàleg i exposició és el que és de sobre, que és el que s'ha de veure. Jo he patit molt perquè m'he disfrutat molt. I per tant, és com tot. Jo ho deia en Rossinyol, allò del demoni de l'arte, totes aquestes coses, és el que fa patir, el que fa gaudir, també ho deia. Llavors, és sempre aquesta sensació que no només experimenta l'artista, sinó doncs, el que construeix alguna cosa, no? En aquest cas, en el meu cas, ha estat doncs aquesta exposició, que per mi ha estat una gran oportunitat i a veure, m'ho he passat molt bé, m'ho estic passant molt bé.
I una última encara, la família quan l'ha vista?
Li ha agradat molt. A veure, jo estic molt agraïda a la Carmen Benazet i a la Sara Utrillo i altres familiars, diguéssim, però sobretot elles dues, que són la Nora i la neta, és a dir, em va fer molta il·lusió. El primer dia que els hi vaig explicar el projecte, doncs vaja, van estar molt contentes, van dir una mica que ja era hora i tenien tota la raó, i a més he procurat doncs, que en totes les activitats que s'han fet hi fossin presents, que pràcticament han sigut sempre, i en algun moment que no han pogut venir doncs és perquè realment no han pogut, però vaja, estaven molt contentes i jo penso que, a veure, és una recuperació no només d'un home important per la història cultural de Catalunya i del medi hispànic també del segle XIX i XX, sinó també a nivell sitgetà i a nivell familiar. Penso que els nens de la Sara poden estar molt contents del seu besavi, per exemple.
De ben segur que tindrem oportunitat de considerar-ho. L'exposició acaba de ser inaugurada fins al 10 de gener, fins passat Reis, hi ha temps. Com deia aquell professor, sin correr i sin parar, no s'esperin al darrer moment, però és una exposició per veure-la en més d'una ocasió, com no, per mirar-se-la amb tota tranquil·litat, i evidentment el catàleg 3/4 del mateix. Vinyet Penyella, gràcies, felicitats per aquesta feinada.
Moltes gràcies, Vicenç, gràcies a tu.
I fins la propera, com no.
Fins a la propera.
Adéu-siau, bon dia.
Apa, bon dia, adéu.